Buen día, Barcelona. Buen día, gracias. Soy Ileana Palacios y estamos desde Villa Urania. Con todos ustedes, hoy hablaremos desde los CFA, que son los Centros de Formación para Personas Adultas, y así podremos entender un poco más por qué nos preparamos.
Ileana, si et pregunto què és un centre de formació de persones adultes, què em diries?
Són centres que ofereixen formació al llarg de la vida, per mitjà de cursos gratuïts, acreditant les llengües, informàtica, proves de accés, cicle formatiu i universitat. Eso y para adultos y formación básica, entre otras. Luego también cabe recalcar que tenemos unos accesos y una calidad formativa totalmente diferente, totalmente innovada, porque hablamos de personas adultas y de personas que han dejado su, como podemos decirlo, sería su jornada escolar o su vida escolar hace muchísimo tiempo. Realmente lo que intentamos es ir más allá, ¿no? Porque después de la crisis del 2008 pudimos ver cómo mucha gente se quedó fuera. Y eso fue lo que hoy ha llevado a que las escuelas de adultos se pongan tan de moda, ¿no? Porque el otro día lo hablábamos con la directora, que es Marta, y hablábamos del parámetro de la edad, ¿no? Y antes teníamos un concepto y un parámetro de edad entre 30 y 40 años, pero hoy todo eso ha cambiado. Eso ha cambiado y eso ha obligado a que nos replanteemos la educación, la forma en que estamos trabajando, cómo lo hacemos y hacia dónde queremos llegar. Y creo que uno de nuestros mayores propósitos es hacer una educación inclusiva. Porque yo creo que un ciudadano educado es un ciudadano libre de su propia ignorancia.
I aquí tenim també la Kiran, que ens acompanya. Li vols fer alguna pregunta, Ileana? La Kiran no ha nascut a Catalunya ni a Espanya. Quina pregunta li faries? Ella també és del Centre de Formació de Persones Adultes, com tu. Què li preguntaries?
Bueno, me encantaría un poco que le contaras a los oyentes cómo ha sido tu experiencia a partir de la educación, cómo ha sido ese entrar dentro de la cultura, dentro de la sociedad barcelonesa, y sin hablar catalán, ¿no? Porque luego, aunque hablemos castellano, siempre estamos un poco al margen, ¿no? Pero pues cuéntanos tú.
Hola, em dic Kiran i estic una estudiant de Centre d'Informació de Safarios i Taulet, donde emprendem lenguas, ejemplo, castellano, catalán. Cuando yo entré en Barcelona no conocí nada, no parlo catalán ni castellano, pero ahora una mica de catalán, pero ya entiendo castellano bastante. Es que este centro Safarios y Taulet ayuda mucho los adultos que no en su infantil de menores edades no podrían estudiar, y ahora tiene una facilidad de estudiar para seguir estudio hasta universidad, en ciclo formativo, eso todo. Y por eso yo entro aquí y me alegro. Ahí enseñé a los lenguas extranjeros, ejemplo, inglés, francés, yo también, y los cursos de Competi también, pero me alegro mucho. Es que hay un montón de información de diferentes culturas, hacemos diferentes actividades durante el curso, ejemplo, obra de teatro, los diferentes días, celebraremos diferentes días, ejemplo, Día de Mujeres, San Jordi, así, Navidad, todos celebraremos en centro con los profesores y nuestros compañeros, pero es bastante para mí para conocer la cultura de catalanes, de españoles, pero
Bueno, ya hemos escuchado a Kiran. Kiran es una de nuestras estudiantes, pero al mismo tiempo tengo a mi izquierda a Eugenia. Eugenia es una profesora que viene ya bastantes años trabajando en la escuela de adultos, y quién mejor que ella para contarnos, ya a punto de jubilarse, su experiencia y más allá, el mensaje que nos regalaría de fondo para terminar.
Doncs, mira, jo vaig arribar al Centre de Formació de Persones Adultes fa 5 anys. Venia d'haver estat treballant durant 30 anys a institut, i llavors és una altra realitat. Aquí doncs rebem persones que potser han passat per institut o potser no, perquè venen d'altres països i volen doncs una altra oportunitat per poder acabar el seu graduat de secundària, i a l'escola ho intentem doncs posar els mitjans perquè així sigui, i us acompanyem doncs, i amb vosaltres doncs participem també de l'alegria d'aconseguir-ho quan així ho aconseguiu, eh? I doncs el meu missatge és moltes gràcies perquè estic molt agraïda d'haver pogut tenir aquesta experiència, i a més he après molt de totes vosaltres.
Bueno, yo creo que más tenemos que agradecerte nosotras y nosotras, porque nos has formado y nos has regalado, bueno, en 2 años mucho, creo. Y de todas maneras, a todos los oyentes, quien me esté escuchando y quiera seguirme escuchando, yo le invito a que se inscriba en un centro de formación de adultos si aún no ha terminado ni ha cumplimentado sus estudios obligatorios, porque sería muy, muy importante para su vida, para su imagen laboral, a nivel social. Yo creo que estudiar y formarte te abre puertas, y mi invitación es a que te eduques, te formes y a que participes de esto. Así construiremos país.
Doncs fins aquí, ara que hem presentat el nostre centre, ara us explicarem 3 activitats que de les moltes que fem, i donarem pas de moment al grup de l'Andreu, que ens parlarà del que hem après sobre la maternitat d'Elna.
Ya hemos escuchado a Andreu Vilaplana y la maternidad de Elna. Quien no conozca esta y humilde y trepidante historia de muchas mujeres que sufrieron durante la guerra en la playa de Argelés, continúen con nosotros. Aquí los esperamos. Gemendo.com.
Hola, bon dia. Soc l'Andreu, alumne, i l'Eugènia, tutora, i us venim a parlar una mica de la maternitat d'Elna.
Andreu, què és això de la maternitat d'Elna?
Doncs la maternitat d'Elna va ser una institució humanitària dedicada a ajudar a dones, i sobretot eren exiliades que venien de la Guerra Civil Espanyola. I a les acaballes de la Guerra Civil, amb la caiguda de Barcelona, l'últim reducte republicà important, el gener del 1939, es va produir la major díspora de la història d'Espanya, amb 500.000 de refugiats que volien passar a França. Llavors, durant aquesta pressió de l'opinió pública internacional, doncs el cap del govern, Eduardo Dallier, va autoritzar l'entrada al territori francès dels refugiats, que va ser principalment pels passos fronters de la Jonquera i Portbou. I llavors es dedicaven a recollir dones i que estaven embarassades, i recollir nens també, i llavors donar-los una millor vida.
I has dit que estava a França. Qui la va fundar? O ben bé en quin lloc de França la situaríem?
Doncs estava al terme comunal d'Elna, a la comarca de Rosselló, a Catalunya del Nord, i va ser formada el novembre del 1939 per la suïssa Elisabeth Eidenbenz.
I de l'Elisabeth Eidenbenz ens en pots dir alguna altra informació? Què en sabem d'ella?
Sí, en sabem d'ella que després d'acabar els estudis de magisteri, el 1937 va viatjar a Burjassot, a València, on el Servei Civil Internacional havia instal·lat la ONG Ajuda Suïssa a los Niños de España, més coneguda com Ajuda Suïssa. També va estudiar a Madrid, sempre com a voluntària per ajudar amb els aliments, roba, medicines, a mares, nens, ancians, durant la Guerra Civil Espanyola, a més de la seva evacuació a àrees de Catalunya i València.
I que jo sàpiga, l'Elisabet ho va fer quan era jove i ella, tot i no ser infermera, es va posar i va liderar, no?
És una dona que tenia molta vocació per ajudar a la gent.
I gràcies a ella es van poder salvar segurament moltes vides.
Sí,
quants nens van néixer allà?
Hi van néixer 597 nens i tots eren refugiats de la Guerra Civil Espanyola, que estaven, les dones estaven internades als camps propers a Elna.
I com les que no anaven a la maternitat...
Les que estaven als camps de concentració, no, diguéssim.
En els camps de concentració. Com devia ser la vida d'allà, ho sabem?
Era una vida molt, molt dolenta, amb condicions inadequades i un espai molt reduït. I per tant menjaven molt malament, menjaven pa sec, bacallà salat i l'aigua no era ni potable. No podien cuinar ni les mesures d'higiene eren adequades. Els camps de refugiats eren un desastre.
I quins problemes es devia trobar l'Elisabet? Perquè, clar, l'Elisabet Eidenbeet va començar durant la Guerra Civil Espanyola, però, com has dit molt bé, després, en anys en què ja hi havia la Segona Guerra Mundial, ja havia esclatat, ella també tenia dones allà que potser eren jueves.
Els havia de canviar els cognoms, les havia de camuflar una mica, diguéssim, perquè si no, si es donaven compte d'aquesta manera allà, les agafaven una altra vegada i se les tornaven a emportar cap al camp de concentració.
Molt bé. Com va permetre el govern que es pogués fer aquest asil als refugiats? Com és això? Com va anar?
Doncs va ser el govern francès, impotent davant de la situació, va decidir conduir els exiliats de la zona cap a les platges d'Argelers, a 35 quilòmetres de la frontera. I van ser situats a la mateixa platja. I a la zona es va envoltar amb filferro punxant perquè no poguessin sortir ni entrar, sí, però perquè els volien ells. I els custodiaven tropes colonials marroquies i senegalesos i alguns germanders. La situació es va tornar caòtica, no hi havia campaments de barraques, lavabos, cuina, infermeria i ni tan sols hi havia electricitat. I es van començar a multiplicar els casos de diftèria. Els malalts i els ferits es van col·lapsar, els hospitals de la regió es van establir en dos camps propers, de Sant Cebrià i Rosselló i el Barcarès. I més o menys això. I com ha arribat a saber aquesta història? O sigui, com ha arribat fins a nosaltres aquesta història?
Això és el que hem estudiat a l'escola, oi? A nosaltres ens ha arribat gràcies al llibre de l'Assumpta Montellà, que quan estudiava, després d'haver fet la carrera d'història, ella va decidir fer el màster i parlant amb la gent va saber que havia existit una casa on les dones podien anar a tenir els seus fills en temps de l'exili i ens hem llegit aquest llibre a l'escola i després, a més, hem organitzat el viatge per anar-ho a veure.
Doncs si ens podries explicar una miqueta d'aquest viatge, què vau fer, què vau veure...
I a l'escola, doncs, aquest any hi hem pogut anar 70 persones, que era el màxim de l'autocar, però per l'any vinent volem que siguem potser...
Dos autocars, no?
Exacte, potser més, perquè hem conegut l'Assumpta, que ens ha explicat tota la història a través de les entrevistes que ella ha tingut amb nens que han sobreviscut, que ara són persones grans, fins i tot algunes mares encara viuen, i va poder parlar abans de morir amb l'Elisabet Eidenbeet i a través d'ella doncs, hem recorregut la platja d'Argelers, hem anat a la maternitat d'Elna, que en aquell dia estava tancada per reformes, però la vam veure des de fora mentre escoltàvem la història. i hem reviscut tot el que podien sentir aquelles persones exiliades.
Doncs aquest ha estat la nostra explicació sobre la maternitat d'Elna i ara us deixarem amb el grup de la Jana, la Daniela, la Paqui i la Míriam, que us explicaran una miqueta sobre el Joan Maragall. I moltes gràcies per la vostra atenció.
Bon dia a tothom. Estem a la Ràdio Farró. Som de l'escola Cefa Rius i Taulet. I avui parlarem de Joan Maragall, perquè hem... Ja no ens pots dir per què parlem de Joan Maragall?
Perquè el trimestre passat amb l'escola vam anar, amb la classe vam anar a visitar on vivia el Joan Maragall i en sabem bastant i ens hem informat més per parlar-ne al podcast aquí a Farro.
Val. Parlarem a les meves companyes, aquí les ha parlat Jana, ara parlarà la Míriam. Bon dia,
hola,
Míriam.
Què tal?
Bon dia, Paqui.
Hola, bon dia.
Paqui, ens pots dir qui és Joan Maragall?
Joan Maragall fou un poeta espanyol considerat un dels pares de la poesia catalana modernista.
I on va néixer?
Va néixer a Barcelona el 10 d'octubre de 1860 i va morir el 20 de desembre de 1911.
Molt bé. Míriam, cuenta'ns si quina classe tenia la família de Joan Maragall.
Joan Maragall era un home bastant privilegiat. Venia d'una família privilegiada, tenia una empresa tèxtil i era bastant econòmicament que sabia vivir.
Com que hem vist la casa de Joan Maragall, a tu te va agradar el jardí que tenia, no? Era molt gran, molt bonic.
Sí, tenia la part de davant i la part de darrere de la seva pròpia casa. I bueno, sí. Era un home que li agradava molt els seus propis jardins.
Sí, també vam notar que tenia un piano molt gran on li cantava cançons a la seva dona. Jana, sisplau, cuenta'ns una mica sobre els estudis de Joan Maragall.
Joan Maragall sempre ha sigut un home que li ha agradat molt els estudis, llegir els seus llibres i informar-se de coses en general, però sempre li ha agradat molt la poesia. Llavors va fer un batxillerat artístic-lingüístic i als 14 anys el va acabar. El Joan Maragall volia estudiar a la universitat i el seu pare no estava gaire d'acord en què estudiés el que volia estudiar, que era per ser escriptor. Li va donar condicions que estudiés dret, li va donar condició que estudiés dret perquè pugui anar a la universitat. I el Joan Maragall simplement volia estudiar i aprendre coses, llavors va acceptar. Després de molt insistir també, perquè el pare volia que treballés en la empresa tèxtil que tenien, i després de treure's el títol el 1879, que també va ser ingressar a la facultat de... El 1879 va ser ingressat i es va treure el títol el 1885 i després es va dedicar 100% a la poesia i va treballar de jornalista, no sé com es diu, de periodista, perdó, i va ajudar un par d'actors a fer-se els guions pels teatres i tal.
Sí, era molt apreciat també, no? I sí. Apreciarem a la seva dona que, es diu...
La Clara Noble.
La Clara Noble. També era molt jove, no?, quan s'han conegut.
Sí, es van conèixer quan la Clara Noble tenia 14 anys.
Sí. I estava esperant en un verano, no? Estava...
Sí, la Clara Noble vivia a Andalusia i als estius venia cap aquí a Catalunya i es va trobar amb el Joan Maragall un estiu que va venir aquí i van tenir una història d'amor així, i el Joan Maragall va arribar a enviar 51 cartes d'amor i això, dient-li com Ruchita, que era un nom que li deia Ruchita en les cartes.
Sí, sí. I bueno, Clara Nobla també era de classe privilegiada, parlava francès, anglès, el seu pare era anglès, no? Oi que sí?
Sí.
Doncs...
I el 27 de desembre del 1901 es van casar i van tenir 13 fills, els quals van tots ser, com es diu, com es diu la cosa dels bebès? On es posen per...
com un... la cuna.
La cuna, els 13 fills van tenir la mateixa cuna.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, tenia l'oportunitat de veure la cuna també. Això, el parasol.
Sí, i això ho hem vist en la casa, que és una cuna molt antiga i molt bonica, no? Molt bé, doncs... I quan Joan Maragall va morir, la Clara Nobla va dir que tenia que ser conocido, no?
Conegut.
Merci, Jana. Ah, conegut. Doncs va exposar les seves cartes, els seus poemes, i així ho va ser conegut. Molt bé, doncs...
I m'agradaria afegir una cosa, que ara hi ha un... És un dato curiós, que un polític, que es diu Ernest Maragall, i es presenta com a alcalde de Barcelona del Partit Polític Esquerra Republicana. I em sembla bastant curiós, perquè potser ho pot escoltar, hi ha una probabilitat que ho escolti.
Sí, sí, sí. Segur que sí. Molt bé, doncs, és tot això que hem parlat. Espero que li s'haja gustat,
que li s'haja agradat.
Moltes gràcies a tothom. Voldrien dir una cosa, Míriam, Paqui?
Bueno, jo estic molt agraïda perquè s'està fent moltes coses per aquest personatge poètic, com la casa que representa la seva pròpia vida i les seves poesies i tot. I animaria que els joves d'avui i tot això que fossin i tot.
Val, merci, Míriam. Doncs ara donarem pas al grup de Felipe, que ens parlarà de la...
de la disfunció... disversitat disfuncional.
Exacte. Molt bé, moltes gràcies.
Adeu.
Hola a tots. Som un grup d'alumnes de CFRU Estalet. Estem aquí en Radio Faro per presentar un tema sobre diversitat funcional, i m'agradaria presentar mis companys que són Felipe, Aitana, i jo soc Charles, i vam començar a parlar de la introducció sobre això i de la definició, que és una persona amb diversitat funcionals. Per introduir, un poc dir que una persona amb diversitat funcional és una persona que falta una mica de cosa, que no pot fer una activitat com tothom, però és una persona que té dret de fer causes com tothom. És així que puc definir una persona amb diversitat funcional. I després puc donar la paraula a mi company Felipe.
Sí, hola. Vam veure una xerrada que van fer a classe sobre diversitat funcional, I res, venim aquí a xerrar un poc sobre el que ens varen contar aquell dia que varen venir i com és el punt de vista d'un divers funcional i tot això que ens va explicar un poc. Ens va explicar un poc també sobre com és la seva vida, com són les infraestructures que hi ha a Barcelona, un poc sobre l'assistent personal, tot això, i els drets humans també. I res, jo... El meu punt de vista sobre aquest tema és que jo crec que la majoria de persones sempre actuen de bona fe quan veiem una persona amb diversitat funcional, sempre tractant d'ajudar i tot això. I clar, és el que sempre penso a vegades que com a un diversitat funcional li pot sentar a vegades que la gent el doni molta ajuda, sense que a vegades la demanin també, que és el que van xerrar, que es pot fer sentir a aquesta persona un poc d'una manera com que sentir-se raro, perquè potser ell pot fer segons que coses, però a vegades nosaltres no ho sabem i anem d'una vegada a intentar ajudar, i això també pot ser algo raro, sí, per a aquestes persones a vegades.
Ara vam a donar la paraula a Aitana per explicar una mica sobre el dret de persones amb diversos funcionals.
Drets humans. Els drets humans es defineixen com aquells llibertats i drets que corresponden a tota persona per simple fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li una vida digna. Per exemple, la llibertat de pensament, el dret al treball, a l'educació, també al descans i al lleure.
Perfecto. Acabem d'escoltar Aitana. Mm-hmm. I ara jo puc donar una mica com puc desplaçar una persona amb diversitat funcional, perquè desplaçar-se per la ciutat pot ser més fàcil amb autobús o amb taxi en la ciutat de Barcelona, principalment. I ja que molts autobús estan aquí amb un accés especial per a persones amb mobilitat reduïda. Sabràs que hi ha que tenim el cartel internacional d'accés per a minus valid a l'exterior de l'autobús. Però és que podem donar la diferència en altres ciutats o altres països entre Barcelona i altres llocs, que al Crayoc, que Barcelona, la persona amb diversitat funcional són molt entretenida que altra part, perquè hi ha moltes causes que favoritzen la bona vida de la persona amb diversitat funcional. Per exemple, en el carrer hi ha molt línia que la persona que no pot veure i que té amb un bastó, això, i se poden desplaçar amb aquesta línia. I també hi ha el material de desplaçament com un vehicle especial per a fer aquest desplaçament. I podem notar que pràcticament aquí en Barcelona tenim també lloc que poden vivir la persona amb diversitat funcional, que hi ha gent que poden cuidar, i hi ha gent que fa formació per això, i també hi ha molta recursos amb aquest tema de diversitat funcional. I ara podem passar la paraula a Felipe lo que piensa sobre això.
Sí, el que varen xerrar també quan varen venir és sobre quant diners li costa a un nivell funcional tractar de tenir una vida diguem normal, no? Com una altra persona que no té cap diversitat. I el que varen xerrar és que, clar, números així en certesa no puc dir, però està clar que han de fer una inversió extra per poder moure's a la vida d'una manera semblant a les persones sense diversitat. I per això crec que és important també la part d'inversió del govern i les ajudes, perquè no facin tot sol aquest esforç econòmic que varen dir aquell dia.
I com soc de Camerún, penso que Barcelona té una bona facilitat amb la persona amb divers funcional que meu país, Camerún, perquè Camerún és un país molt que no tenim molt accés a moltes coses de com aquí, perquè més difícil amb la persona amb diversa funcional de fer una integració en la societat, perquè si mentalment la gent de la societat no respecten la persona amb diversa funcional. Però aquí en Barcelona he notat que millor i respectant i facilita moltes coses per a la vida de la persona amb diversitat funcional. I també l'estructura, també el govern no pot donar moltes coses per facilitar la vida en Camerún. No hi ha moltes coses així. I aquí hi ha moltes diferències que el meu país. I també aquí el govern ha dat coses com la cadira de rodes, transport, carreteres, botigues, museus, l'accessibilitat sempre i és bastant senzill trobar un allotjament amb mobilitat reduïda. Però sabeu que a Barcelona hi ha una residència total adaptada amb equipament mèdic, in situ, una possibilitat de mort servir com la presència d'un cuidador o d'auxiliar de vida. Però també m'agradaria parlar també d'una cosa sobre el dret humà que meu company Aitana no... que una persona de diversitat funcional, toda persona que està en discapacitat té dret de respectar de la seva integritat física i psíquica en igualitat de condicions amb les altres. La persona, podem notar que els nens amb discapacitat tenen dret a un nom, també. Tenen dret a conèixer els seus pares i ser criat per ell. Perquè, a aquesta hora, en mi país, el meu país, quan una família pot donar un nen que té diversa funcional, si nens pot fer abandonar, perquè vergüenza i també, però aquí crec que aquí és més millor que la família cuidar molt bé les nens també. És això. I Felipe?
Sí, també l'altre tema que varen tractar, que ja crec que és l'altre tema que faltava per dir, és l'assistent personal, que varen xerrar sobre quina preparació han de tenir i un poc com és la professió. I pel que varen veure a la xerrada que ens varen donar, hi ha centres que preparen aquestes persones per ser assistent personal, però també, com va ser el cas d'aquest xico que va venir aquell dia, ell no tenia el títol d'assistent personal, però era una persona que estava treballant d'això perquè en aquest cas tenia experiència. I sobretot el que vaig dir és que si tens experiència i sobretot si tens una bona relació amb aquesta persona de diversitat funcional, que és el més important al final, perquè com han de compartir molt de temps junts, han de tenir sempre, com et dic, dintre de la intimitat d'aquesta persona, pues sempre ha de tenir una persona que sigui de confiança amb ell i tot això, i es van ensenyar que si tens experiència i et dus bé amb la persona que està treballant, pots obtenir aquest lloc de treball sense cap títol, també, que és el que ens varen dir. I res, ja la conclusió que jo vaig prendre d'aquell dia, d'aquesta xerrada, és que el govern ha d'intentar sempre donar un poc més d'ajuda a aquestes persones perquè no sigui tan dura aquesta inversió econòmica que han de fer tant en assistència social com en infraestructures, en tot això, perquè puguin tenir una vida més normalitzada sense tenir que necessitar tant diners.
Molt bé, podem notar també que el govern ha posat moltes coses per facilitar la vida de la persona amb divers funcional. Hi ha moltes estructures i moltes coses perquè la persona amb diversa funció se senta com bé. I també el nivell de esport també és que moltes vegades hi ha gent que quan una persona amb divers funcional fa un esport que la gent fa també, se pone a preguntar, se preguntan que está haciendo un deporte como nosotros. Es una cosa un poco de la palabra, un poco mal, que la persona con diversa función tiene derecho de hacer cualquier spot, y porque existe aquí una federación internacional de personas de diversa funcional. Existe también una competición sobre eso, y me agradaría decir que las personas con diversa funcional tienen derecho de hacer deportes, de sentirse en la vida real como tothom. Es això que m'agradarà a mi. I moltes gràcies a los auditors d'escoltar-nos, i agradar-nos també a la Ràdio Ferro, i crec que vam a venir altra vez, i moltes gràcies. Ara s'acaba el programa i crec que vam a veure la pròxima vegada. Gràcies. Merci.